Bon dia.
Bon dia. Jornada estable però emboirada i amb una temperatura un pèl més baixa.
Bon dia, com esteu? Són les 8 del matí d'avui, dimecres 25 de febrer del 2026. A Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura han vist sortir el sol fa justament 31 minuts i ara mateix estan a una temperatura de 10 graus. Jo sóc la Maria Alzina i això és el Supermatí, el programa informatiu que fem des de Ràdio Capital i Ràdio Palafrugell i que, com sempre, s'emet des de Ràdio Bisbal i Ràdio Begó. I ara entrem en matèria perquè avui hem de destacar que Palamós ha enllestit la reforma del Passeig del Mar amb l'objectiu d'acabar les obres abans de Setmana Santa. I a més destacarem que les comarques gironines han registrat una xifra estable de víctimes mortals en via interurbana durant el 2025, amb 22 morts en totals, que això suposa la mateixa xifra que el 2024. I també hem d'anar fins a Palafrugell perquè Marc Pi Ferrer ha deixat de ser regidor a l'Ajuntament. A més, avui, a part de repassar totes aquestes notícies, parlarem amb la guanyadora del Premi Bisbal de l'any 2025, Cefa Ponsatí, sobre la seva aportació a la divulgació del cinema i també per aquest reconeixement amb aquest premi de Bisbalenca de l'any. I com cada dimecres parlarem d'astronomia amb en Francesc Pruneda, de seguida ho repassem tot, abans però hem d'anar a fer un repàs als titulars que ens esperen pel dia d'avui. I tal com avançàvem, Palamós enllesteix la reforma del Passeig del Mar amb l'objectiu d'acabar les obres abans de Setmana Santa. I és que les obres d'aquest Passeig del Mar de Palamós incorporaran un carril bici amb punts de càrrega elèctrica i nou enllumenat LED. El projecte costa gairebé 5,9 milions d'euros amb finançament europeu. I canviem de tema perquè les comarques gironines han registrat una xifra estable de víctimes mortals en via interurbana el 2025, amb 22 morts en total, que això és la mateixa xifra que l'any 2024. Carla.
Hola Maria, bon dia.
Saludem ara la Carla i ara sí fem un repàs a aquest titular.
Això representa una reducció del 18,5% respecte a l'any de referència, el 2019, quan es van comptabilitzar 27 víctimes mortals. Aquestes dades mostren un avanç en la seguretat viària a les comarques de Girona, tot i que alguns trams continuen concentrant el pes de la sinistralitat.
I saludem ara en Ferran Castelló. Bon dia, Ferran.
Hola, bon dia, Maria.
I és que Marc Pi Ferrer ha deixat de ser regidor a l'Ajuntament de Palafrugell.
Havia estat responsable d'àrees econòmiques i segon tinent d'alcalde i va exercir l'alcaldia accidentalment. El substituirà Maximiliano Martínez, número 15 del Partit dels Socialistes, després de les renúncies dels candidats anteriors, en un relleu que comportarà canvis al cartipàs municipal.
I canviem de tema perquè la Bisbal d'Empordà projecta la construcció del nou pavelló per completar la zona esportiva. I és que la intenció és que aquest nou pavelló complementi l'actual, al qual es faran reformes durant aquest 2026 al pavelló firal i també en el camp de futbol. Es preveu que durant els pròxims mesos es pugui presentar el projecte del nou equipament. I canviem ara de tema perquè el cost de la vida al Baix Empordà està a 95 euros per sobre de la renda mitjana de la comarca. I és que Sant Feliu de Guíxols és el municipi de la comarca amb una major diferència entre el cost de vida i la renda mitjana. D'altra banda, Torrent ha registrat uns ingressos mensuals per cada llar de més de 1.000 euros superiors al cost de vida a la localitat. I ens quedem al Baix Empordà perquè aquesta comarca serà un dels eixos principals de la campanya d'estiu a Mercadona, que aquest febrer ha iniciat el procés per incorporar a 200 persones a les comarques gironines amb l'objectiu de reforçar el servei durant els mesos de més afluència, Carla.
En concret, les noves contractacions reforçaran establiments de Palafrugell, Palamós i la Bisbal d'Empordà i també punts de venda de Castell i Platja d'Aro i Sant Feliu de Guíxols, municipis que multipliquen població a l'estiu i que necessiten més personal per garantir una atenció àgil.
I canviem de tema perquè Christian Busquets lidera des de l'1 de gener del 2026 Moventis a Costa Brava a Girona i assumeix la gerència després d'un procés de relleu planificat durant 2 anys per garantir la continuïtat de la companyia, Carla.
Fins ara exercia com a director d'operacions i, per tant, coneix de prop el funcionament diari del servei. Té formació en direcció i gestió d'empreses i és graduat en administració i direcció d'empreses i també llicenciat en publicitat i relacions públiques.
I una experiència immersiva apropa l'art romànic català a l'alumnat del Verona Prats de Carrera de Palafrugell, Ferran.
L'alumnat de ZUA explora les pintures de Sant Climent de Taüll i la Vall de Boí dins del projecte Els Ulls de la Història, que combina tecnologia, recerca i treball pedagògic per reforçar l'aprenentatge.
I Sílvia Pérez Cruz rep el Premi Enderroca la Trajectòria per més de 30 anys d'excel·lència artística. I és que l'artista rebrà aquest guardó per aquests 30 anys de carrera i també per la seva projecció internacional. Els guardons, que també reconeixen artistes com Sopa de Cabra i Josep Carreras, es lliuraran el 25 i 26 de març a Girona. I nosaltres ara anem a fer un repàs als titulars fora de la nostra comarca. Perquè sí, com sempre, més enllà del Baix Empordà passen coses, com per exemple que la jutgessa de Catarroja ha mogut fitxa i farà el primer pas per imputar a Carlos Mazón. Aquest dimarts ha presentat un text a l'Audiència Provincial de València per posar sobre la taula el paper de l'expresident de la Generalitat Valenciana en la gestió de la Dana. Sospita que Mazón no va fer res per evitar les morts i parla directament de negligència grollera. Per això creu que s'hauria d'investigar les seves decisions durant el dia de la tragèdia. I canviem de tema perquè la cúpula de la policia patriòtica s'espolsa les puces de sobre i evita aclarir d'on van sortir les informacions contra la família Pujol. Aquest dimarts els cervells de l'Operació Catalunya han declarat a l'Audiència Nacional, però han explicat relats contradictoris. Especialment en tractar aquesta trama andorrana, de la qual cap dels implicats vol assumir la responsabilitat. I seguim parlant de judicis i d'acusacions, perquè el cantant Julio Iglesias ha demanat a la vicepresidenta segona del govern espanyol i ministra de Treball, Yolanda Díaz, per acusar-lo de sotmetre a les seves treballadores a abusos sexuals i de tenir-les en una situació d'esclavitud. En cas de no retirar aquestes afirmacions, es querellarà contra ella. I a França ha dimitit la presidenta i directora del Museu del Louvre. El president francès Emmanuel Macron ha acceptat la renúncia de Laurence Descartes. Macron li ha agraït la tasca i el compromís durant els últims anys, reiterant que sempre s'ha basat en la seva indiscutible experiència científica. I finalment hem de destacar que la Comissió Europea ha afirmat que l'administració de Donald Trump ha promès complir amb l'acord comercial entre els Estats Units i la Unió Europea segellat l'estiu passat malgrat els nous aranzels i temporals del 10% que han entrat en vigor aquest dimarts. Veurem com acaba evolucionant també això a nivell econòmic. I nosaltres, com sempre, abans de seguir amb aquest repàs al supermatí, hem de saludar a l'Isaac Vilà. Bon dia, Isaac.
Hola, bon dia, com anem?
Doncs molt bé, espero que la previsió del temps també sigui anar bé.
La novetat d'avui dimecres, sens dubte, és aquesta boira, aquest cel tapat, emboirat, mala visibilitat, però amb relativa calma, ben fluix i mar ben calmada. Avui la temperatura, com que ha estat emboirat tota aquesta passada matinada, és més alta. Estem parlant de valors al voltant dels 8 a 10 graus a tota la comarca, per tant, com si es manté tapat tot el dia, possiblement a partir del migdia podríem veure alguna ullada de sol, es podia obrir, esqueixar una mica aquesta boira, però la possibilitat de que aquesta boira es mantingui és força elevada durant tota la jornada. Per tant, avui esperem un dia més tapat, més gris i tot plegat amb una temperatura una mica més baixa al migdia. Per tant, ja temperatura que quedarà al voltant dels 15-16 graus o molt tot estirar. Depèn de si la boira s'acaba aixecant o no. Una situació ben normal amb un anticicló d'aquestes característiques. Bé, demà dijous probablement segueixi aquest tipus de temps, però en general tot molt tranquil.
Doncs veurem com ens acompanya aquesta tranquil·litat, com se'n van aquestes boires. Gràcies, Isaac, per aquest repàs a la previsió meteorològica. Nosaltres escoltem una mica de música amb la Ludwig Band i on t'has ficat aquesta nit.
He agafat l'últim tren que puja, he caminat sota la pluja, he plorat i em tremolaven les mans. Escrivint versos d'enyor per la que fa que el meu amor cremi més del que havia cremat mai abans. I ara baixo per les Rambles i deixaré els carrers amples. No sé on vaig, però sé que quan hi sigui ho sabré. Vaig escrivint-li la cançó per cantar-la sota el balcó. El meu amor creix entre el Fàbrega i Llorer. Sonen havaneres, uns avis mengen bocarons. Hem brindat per l'amic Jagger i pels nostres dies bons. Els he dit que el teu Malik és el centre on orbita el món. S'han rigut de mi per jove i m'han donat tres consells bons. Només vull anar als teus braços per plorar com un nen petit. On t'has ficat aquesta nit?
Supermatí.
Escolta, últimament et veig molt guapa. Tens una pell increïble.
És que vaig a la Clínica Milena, a Girona. Em fan tractaments facials amb resultats molt naturals.
Quins tractaments fan?
Tractaments facials com neuromoduladors, estimuladors de col·làgen, mesoteràpia, àcid hialurònic... I també tenen diferents tipus de làser. Les doctores de Clínica Milena t'assessoraran i t'acompanyaran en tot el procés.
Clínica Milena. Medicina estètica de confiança a Girona. Informa-te'n a clinicamilena.com o segueix-nos a Instagram a @clinica_milena. Clínica Milena. La teva millor versió comença avui.
Anunciar-te a Ràdio Capital és més senzill del que t'imagines.
Més econòmic del que et penses.
I més efectiu que en qualsevol altre mitjà. Fem arribar la teva publicitat als milers de persones que ens segueixen cada dia a través de la ràdio,
del nostre web,
de les nostres xarxes i del nostre informatiu electrònic diari.
Més audiència i més directe que qualsevol altre mitjà.
I per molt menys del que et penses. Escriu-nos a publicitat@radiocapital.cat i posa'ns a prova.
El teu jardí és un reflex de casa teva. Li dones l'atenció que es mereix? A Can Montes Centre de Jardineria Palafrugell som especialistes en crear i mantenir jardins únics i sostenibles. Treballem tant per particulars, empreses i administracions públiques com per professionals del sector. Des de dissenys personalitzats fins a tecnologies innovadores com Fluer, et garantim un jardí verd i eficient tot l'any. Visita'ns a Palafrugell o segueix-nos a xarxes socials per descobrir com transformar el teu espai verd. Informa-te'n al web www.canmontesjardiners.cat i a les nostres xarxes Can Montes Centre de Jardineria. Natura, tecnologia i passió pel verd.
Aquesta lliga és el nostre Tourmalet. És la nostra pujada al cim.
Però tenim un objectiu: mantenir-nos i potser somiar amb Europa.
I aquest diumenge 1 de març ho tornarem a provar. A partir de les 9 del vespre, Girona-Celta.
Escolta la transmissió de dia de partit des de mitja hora abans amb la narració d'en Raül Muixac i la Carla Saló i els comentaris de tota la camarilla de col·laboradors habituals.
Dia de partit amb el suport de GCT Plus.
A GCT Plus connectem talent, servei i solucions perquè empreses i persones avancin. Des de serveis d'ETT, selecció de personal i consultoria, fins a formació especialitzada. I amb els nostres serveis industrials com la neteja, l'outsourcing, l'eficiència energètica o la roba de treball, t'acompanyem en cada pas del teu projecte. A Girona, GCT Plus és el teu partner de confiança. Truca al 972 21 32 23. GCT Plus. Sumem talent. Creem oportunitats.
I nosaltres, abans de seguir amb aquest supermatí que fem des de Ràdio Capital, Ràdio Palafrugell i que, com sempre, s'emet des de Ràdio Bisbal i Ràdio Begú, escoltem el comentari que ens porta avui la Carme Fanoll.
Aquests dies, parlar del transport a Catalunya és parlar de caos. I no d'un caos puntual, d'un caos que ja sona massa. Retards, trens saturats, gent esperant sense informació clara i, mentrestant, la vida continua, o intenta continuar. Persones que han de fitxar, estudiants que arriben tard, reunions que es desmunten, tot penjat d'un fil. I des del Baix Empordà això encara es viu amb més impotència. perquè nosaltres no tenim un metro cada 5 minuts. No tenim alternatives reals. Molta gent depèn del cotxe perquè la connexió ferroviària és limitada o directament inexistent segons on visquis. I quan el sistema general falla, el missatge que rebem és clar. El territori no és prioritari. Parlem molt de reequilibri territorial, de no buidar comarques, de vida digna fora de Barcelona. Però sense transport fiable, això és retòrica. La mobilitat no és un luxe, és un dret bàsic. És el que permet estudiar, treballar, cuidar, emprendre. És el que connecta oportunitats. I potser ja toca deixar de normalitzar el desastre. Exigir planificació, inversió i respecte. Perquè cada retard no és només un tren que no arriba, és una mica de confiança col·lectiva que es perd. I això, al Baix Empordà, ho sabem massa bé.
Doncs totalment d'acord amb el comentari que ens ha portat avui la Carme Fenoll, i a més, a part de perdre aquesta confiança col·lectiva, també es perd aquest temps tan preuat últimament. Moltíssimes gràcies, Carme Fenoll, per aquesta reflexió sobre el transport, i nosaltres ara anem a parlar amb la Cefa Ponsatí. Cefa Ponsatí ha estat escollida bisbalenca de l'any 2025 amb un 25,60% dels vots emesos pels ciutadans de la Bisbal. Aquesta elecció reconeix així la seva tasca al llarg dels anys en la difusió del cinema i també de l'educació cinematogràfica entre els infants i els joves. Per parlar del premi i també de la trajectòria, ens visita la mateixa premiada. Cefa Ponsatí, bon dia.
Hola, bon dia.
Primer de tot, gràcies per ser aquí al Supermatí. Què va suposar rebre aquest premi i, a més, no, amb aquesta allò quòrum de tots els votants, perquè van ser un 25% dels vots. Com va rebre aquesta notícia?
Ah, tu consideres que el 25% és molt, sí?
Home, sí, no força, perquè no hi ha moltes opcions.
Però, bueno, què va ser? Sorprenent. Ja a les vigílies, doncs dic... Ostres, m'han tornat a posar, perquè jo ja, no és la primera vegada que m'hi posen, eh? Mm-hmm. Algú me proposa i jo li agraeixo molt. I jo dic, ostres, ara si per un cas surto, que no crec, seré molt bé la bisbalenca de l'any, però fins ara era la bisbalenca de cada any, perquè cada any m'hi posaven i no sortia mai. Bueno, clar, tenia molt forts competidors, eh? Mm-hmm. Que tots he felicitat.
Mm-hmm. Clar, vull dir, molts forts competidors, però aquest any, vull dir, la tasca finalment ha estat reconeguda, no? Sobretot en aquest món del cinema.
Sí, és que, mira, encara ahir vam fer una sessió de Cine Xic que vam presentar amb Òmnium en el Mundial, mm-hmm. no? I clar, això significa, des de l'any 65 que vaig començar, 60 anys de trajectòria. Això no vol dir que sempre hagi estat fent-ho ni aquí a la Bisbal, ni a Girona, ni d'allò. Doncs he variat una mica, m'he mogut una mica i també he tingut els meus anys sabàtics, no? Però que hauríem de descomptar. Però clar, 60 anys són molts anys, no?
Oh, i tant, vull dir, 60 anys dedicats a tota aquesta feina, està molt bé. Parlava del Cine Xic, però també tota aquesta tasca d'educació cinematogràfica, perquè és important, no?, que s'hagi fet tota aquesta difusió i que s'hagi treballat en aquest sentit.
Oh, i tant, mira, quan vaig començar, perquè vaig fer un curset de cinema, de monitor de cinema infantil, i a partir d'aquí, doncs mira, ja vaig anar, com que amb les pràctiques me feien anar cap aquí, cap allà a presentar pel·lícules, doncs això durant els anys 60, no? I ara estic comptant la meva feina per dècades, que si el 60 era aquí, que el 70 era allà, el 80 allà, i tu des d'on me truques?
Des de Palafrugell, concretament des de Palafrugell.
Doncs bueno, la bo d'aquesta feina és que m'ha permès conèixer molta gent, no els que fan les pel·lícules i corre una mica pel món en festivals de cinema i tot això, que coneix gent molt interessant i sobretot en el món de l'animació molt macos, però és que per aquí he conegut a molta gent. Tu ets de...
Jo sóc de Sant Feliu, però estic aquí treballant a Palafrugell, vull dir que...
Val.
No és doncs un dir gaire.
Aprofito, ja que estem aquí, per donar molts records i abraçades a la gent de Palafrugell, la Mònica, l'Àlex, en Gerard, en Joan, el... que estava a la sala, i a Sant Feliu, tu coneixes la Maria Àngels i en l'Àngel?
Sí, sí que els conec.
L'Àngel era el director del museu de... on, i t'ho dic perquè en el museu de Sant Feliu havien fet exposicions de dibuixants de cine d'animació i després passàvem les pel·lícules en el teatre, en el municipal. I a Palafrugell, igualment, ja sigui en el vestíbul, ja sigui algun altre lloc, havien fet exposicions, havien fet projeccions i sobretot les mostres de cine d'animació. El primer any vam començar amb 8 localitats de les comarques gironines i una d'elles era... Bueno, vam començar per Figueres, però unes eren la Palafrugell, Sant Feliu, d'on ets tu, i aquí és on, i a la Bisbal i a Girona, doncs, és els llocs on hem continuat fent unes mostres de cinema d'animació que en vam fer 26 i ara continuen fent. El Museu del Cinema de Girona ja estan a la 34 o 35. No sé, però això m'ha permès conèixer gent molt maca, des dels els que ens contractaven a Cinètic,
sí,
doncs per fer les projeccions, fins als operadors. A Sant Feliu teniu una dona d'operadora de cine, de projeccionista, que es deia, no sé si Gabriela o Micaela, la Micaela, però és l'única dona projeccionista que he trobat. Mentre que en els països de l'est, per exemple, gairebé tots eren dones.
Clar,
bueno, però... esclar, tenim poc temps, suposo,
sí,
i 60 anys hi ha moltes coses per explicar. Però, a part de la gent interessant que he trobat en el món del cinema, he trobat gent maquíssima en els pobles on hem anat.
Clar.
Des de la Bisbal fins a Figueres, Banyoles, i sobretot Palafrugell i Sant Feliu.
Clar, quins canvis no hi ha hagut en aquest món del cinema, no? Perquè parlàvem d'aquestes persones que projecten les pel·lícules, de pel·lícules que es projectaven a sales, però va arribar un moment que van arribar a les grans sales de cinema. Esclar, com ha canviat aquest cinema, sobretot a la nostra comarca, la Bisbal, a Palafrugell, a Sant Feliu?
Sí.
Com ha viscut tot això?
Bé, esclar, nosaltres érem únics que fèiem això i eren molt pocs els que feien aquesta feina. I com ha canviat? Doncs mira, ara, per exemple, el que fèiem nosaltres a Barcelona, perquè a Barcelona la Filmoteca també hi hem programat, i ara són Pac Màgic, que són Drac Màgic, que jo vaig estar en la fundació de Drac Màgic, en aquells moments estava a Barcelona, amb en Miquel Porter... hi ha altra gent. Doncs, i després els de Modivan, que també són els que programen per les sessions de Cine Xic, doncs en aquests al principi era el festival que feien a Barcelona, Cinètic, i els hi vam fer dos o tres programes al començament. Hem programat a Animadrid, hem programat a Lleida, no ho sé. Bueno, és igual. Però tu me preguntes com ha variat tot això. Doncs sí, s'ha ampliat, per exemple, a Barcelona, però per aquí no gaire. I continua, Girona continua fent coses al museu, del cinema, Tomàs Malló, però jo t'ho volia dir, ara m'estic passejant a prop de l'institut, i una de les coses més curioses, agradables, que m'han passat últimament, és ajudar alguns nois o noies a fer el seu treball de recerca quan tractaven de cinema. Estava fent el cinema negre i vaig seguir una mica el seu treball. Un altre feia els cinemes de la Bisbal als anys 50 i vaig poder explicar-li moltes coses. I ara, una cosa molt gran que lliga amb el que tu em dius, és que una noia ha fet una pel·lícula d'animació amb analògic o sistema tradicional i una altra amb digital. I tu dius, com ha variat tot això? Bueno, tu me preguntes, doncs, suposo, les projeccions i l'escola al cinema. Però jo ara te contesto el tema tècnic, com ha evolucionat l'animació, per exemple. De manera que el treball que ha fet aquesta noia, jo l'he ajudat perquè l'he ajudat amb el cinema txec i eslovac i tal, però ella m'ha ajudat molt a mi i jo he pres molt en el seu treball de recerca, que és fantàstic, quan parla del cinema d'animació digital, perquè jo aquí ja m'he aturat, m'entens? I ara m'ha intrigat molt la manera de com ho ha fet ella i m'hi posaré a estudiar-ho, com aquell que diu, de la mateixa manera que jo he ensenyat durant aquests anys, ara estic aprenent dels joves animadors o professors de cinema.
Clar, parlant, no, de tot aquest jovent que tenim a la comarca que s'està interessant per aquest món del cinema, clar, ja per anar acabant, no sé si aquest dubte, no, que genera a vegades de hi ha futur en aquest món del cinema, en aquest món del cinema d'animació, tenint en compte, no, la reducció de sales de cinema, aquesta salut que hi ha ara mateix del món de l'espectacle, del món de les visions cinematogràfiques, com ha de venir el futur, com hem d'entendre tot això, i si des del sector més jove hi ha aquesta esperança de que pervisqui.
De què?
De que pugui sobreviure, no, tot això, o sigui, de que pugui continuar endavant.
I tant. Ara, és clar, a mi m'ha dit, mira, posa aquest link i veuràs la pel·lícula en el mòbil. Jo dic, no, és que jo la vull veure en una pantalla gran, no? Clar, jo he partit de les pantalles com més grans millors i això és el que engrescaven els nanos i en les escoles a venir al cinema, i ara anem reduint la manera de veure-ho, però, bueno, reduint de tamany, però el quid de la qüestió, la tècnica, la trama i tot el que sigui, o l'argument i el que sigui, continua privant en totes les evolucions tecnològiques. No sé, seria molt llarg i ja sé que ara això s'acaba. I estic molt engrescada, si vols un dia en parlem d'una altra manera.
Oh, i tant, sí, sí. Jo crec que podem fer allò, un programa més llarg, parlant de cinema, parlant de tota aquesta feinada que comporta. Sefa, moltíssimes gràcies per ser aquí al Supermatí.
I si vols convidar algú dels que han sigut... Esclar, per exemple, jo t'he dit que me feia molta gràcia o que recordava molt de... molt, que tinc molt bons records de la gent amb les que he treballat a Sant Feliu, a Girona, a Barcelona, etc. I però també dels alumnes, que a vegades me paren i em diuen, important. Escolta, que et conec, però ara no sé de què. Jo dic, sí, jo sí que ho sé, de què em coneixes. Perquè segurament et vaig fer cine d'un texto de Girona. Doncs, ai, sí, que vam veure, em diu, La princesa prometida, o l'Eduardo Manos Tijeras, o sigui, per dir-te que no era només animació, eh?
Clar, no, eren altres pel·lícules, sí, sí.
Clar, clar, és que venien fins als instituts. Bueno, i Cinètic hem fet cine pel Gran, per altres associacions, hem fet cinema i art, cinema i poesia, bueno,
molta feina.
Tot gràcies a Cinètic i gràcies a que vam començar amb els meus companys, en Lluís Maruny, que ja no hi és, i en Paco Aguilera, i te'n diria molts, però ara s'ha d'acabar això, no?
Doncs sí, em sap greu, perquè podríem estar parlant molt més de cinema,
sí.
I de tota aquesta trajectòria que finalment, vull dir, ha acabat reconeguda amb aquest premi de Bisbalenca de l'any 2025. Sefa Ponsatí, moltíssimes gràcies i esperem que vagi molt bé.
Home, gràcies a tu, dona.
I nosaltres escoltem una mica de música amb Ginestar i Les coses senzilles.
No sé què volia ser de gran, però ara vull fer coses petites. Vull ser un trosset de raig de sol que fa que et floreixin les pigues. La vida està passant volant i anar volant no és mai la vida. Vull ser el perill que té l'amor, ser més cigala que formiga. Potser el món ens fa mal i l'amor ve i se'n va, papallones amb ales de vidre, i si et dic la veritat, jo també he dit mentides. Que l'amor em rebenti a les mans, que m'estimo molt millor que abans, hasta la part.
Tot allò que ja has viscut és com sorra que no tornarà als teus dits. Les victòries del passat, les vergonyes, sempre les durem a dins. Però avui celebrem que estem bé, celebrem-ho pels dies dolents. Avui celebrem que estem bé, molt bé, molt bé. Potser el món ens fa mal i l'amor ve i se'n va, papallones amb ales de vidre. I si et dic la veritat, jo també he dit mentides.
Quan passen gairebé 2 minuts de 9:15 del matí, continuem amb el repàs informatiu aquí des de Ràdio Capital, Ràdio Palafrugell i en emissió a Ràdio Bisbal i Ràdio Begú. I és que Palamós està ultimant la reforma integral del Passeig del Mar amb una inversió de gairebé 5,9 milions d'euros i preveu acabar les obres abans de Setmana Santa. Aquestes obres de reforma entren en aquesta recta final i es preveu que quedin completades a finals de març. Aquesta obra va començar el novembre del 2024 i s'ha executat sense endarreriments, tal com explica l'Ajuntament del municipi. Actualment s'està col·locant panot al tram entre el carrer Enric Vinquer i el centre i es construeixen voreres i murs i s'està acabant de compactar el sauló de la part central. També s'estan desmuntant fanals i s'extreuen antigues canonades a l'aparcament de la Platja Gran. La reforma inclou també un carril bici, punts de càrrega per a vehicles elèctrics i nou enllumenat LED. El projecte té un cost de prop de 5,9 milions d'euros amb 3 milions finançats pels fons europeus Next Generation. I canviem de tema perquè les comarques gironines han registrat una xifra estable de víctimes mortals en vies interurbanes durant el 2025, amb 22 morts, un total que suposa la mateixa xifra que el 2024. Això representa una reducció del 18% respecte a l'any de referència, el 2019, quan es van comptabilitzar 27 víctimes mortals. Aquestes dades mostren un avanç en la seguretat viària a les comarques gironines, tot i que alguns trams continuen concentrant aquest pes de la sinistralitat, Carla.
Una de les comarques més afectades ha estat la Selva, amb 8 morts, seguida de l'Alt Empordà, amb 7 víctimes mortals. En general, la sinistralitat es manté dispersa, però aquestes dues zones destaquen en nombre de víctimes en comparació amb la resta de les comarques gironines. Pel que fa a les vies més sinistrades, l'AP7 ha estat una de les més problemàtiques, amb 17 víctimes mortals registrades l'any 2021. Aquesta xifra, tot i que no supera els morts del 2022, que en van ser 24, i continua sent una de les més altes des de l'alliberament dels peatges. Els trams més afectats de l'autopista inclouen Hostalric, la Roca del Vallès, el Vendrell Cambrils i Cambrils Ulldecona, que han acumulat un nombre elevat de víctimes i ferits greus, amb un total de 16 víctimes a Hostalric, la Roca del Vallès. Tot i això, alguns trams de l'AP7 han experimentat una reducció de la sinistralitat gràcies a la implementació de reduccions de velocitat, com la Roca del Vallès, Parets del Vallès, que ha registrat 0 víctimes mortals, i altres trams com el Papiol, el Vendrell i el Papiol, la Roca del Vallès, amb descensos significatius del nombre de morts. Un altre aspecte a destacar a les comarques gironines és l'increment de la sinistralitat entre els motoristes, que segueix sent el col·lectiu més afectat. En total, a Catalunya s'han registrat 45 víctimes mortals en accidents de motoristes. Aquest col·lectiu representa el 31,25% del total de morts a les carreteres de Catalunya. El Servei Català de Trànsit fa una crida a tots els usuaris de la via, especialment els motoristes, perquè siguin més conscients de la seva fragilitat i perceben millor els riscos de la carretera. A Catalunya també s'ha registrat una tendència a la baixa en el nombre de ferits greus, amb 861 ferits greus en carreteres interurbanes, una disminució respecte a l'any 2024. A més, es preveu que les mesures preventives per part dels Mossos d'Esquadra continuïn amb controls específics per motoristes i altres dispositius de seguretat que ajudaran a millorar aquesta tendència. L'educació viària i les campanyes preventives dirigides als conductors continuaran sent una prioritat per reduir la sinistralitat. Es reforçaran les senyalitzacions en les vies més conflictives, com ara la C58, la C31 i la C25, i es mantindran els macrodispositius de seguretat viària. Pel que fa a l'any 2026, el Servei Català de Trànsit proposa noves zones de control intens de velocitat a les carreteres amb més sinistralitat, com l'AP7, i altres vies interurbanes de la regió amb l'objectiu de reduir les víctimes i aconseguir una mobilitat més segura per a tots.
I canviem de tema perquè Marc Piferrer ha renunciat a l'acte de regidor per motius laborals. És el que s'ha anunciat al ple municipal d'aquest mes de febrer a l'Ajuntament de Palafrugell. Havia estat al capdavant d'Hisenda, Economia i Pressupostos i Promoció Econòmica, Desenvolupament Local, Turisme, Ocupació, Innovació i Formació Professional. Ferran.
A més, ha estat el segon tinent d'alcalde d'aquest mandat i durant la baixa per maternitat de l'alcaldessa Laura Millán va ocupar l'alcaldia de forma accidental. Maximiliano Martínez serà el nou regidor que entrarà al consistori, que va ser el número 15 a la llista del Partit dels Socialistes a les últimes eleccions municipals. Guillem Berengüí i Sílvia Arnau, que se situaven les posicions 13 i 14, han renunciat a fer-ho. I, a més, també provocarà canvis al cartipàs.
I canviem de tema perquè el cost de vida al Baix Empordà es troba 95 euros per sobre de la renda mitjana de la comarca. Sant Feliu és el municipi amb una major diferència entre el cost de vida i la renda mitjana i, d'altra banda, Torrent registra uns ingressos mensuals per cada llar més de 1.000 euros superiors al cost de vida a la localitat. Joan.
El Departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya ha publicat l'informe social 2025, en el qual s'analitzen, entre altres aspectes, el cost de la vida arreu del país. Al Baix Empordà, de mitjana, el cost de la vida és de 3.130 euros mensuals, mentre que la renda neta mitjana de cada llar és de 3.035 euros. Per tant, la població de la comarca no ingressa els diners suficients per cobrir el cost de la vida. Pel que fa a les dades concretes de cada municipi, la tendència és que les localitats amb un major nombre d'habitants registri una diferència major entre el cost de la vida i la renda neta mitjana, en la qual el cost de la vida és superior. Aquest cost es troba 156 euros per sobre dels ingressos reals de cada llar a Sant Feliu de Guíxols, 144 a la Bisbal d'Empordà, 99 a Palafrugell, 64 a Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró i 61 a Torroella de Montgrí. Tot i les dades, aquests municipis no destaquen per tenir un cost de la vida particularment elevat. De fet, Sant Feliu de Guíxols és la localitat del Baix Empordà amb un cost de la vida més baix, de 3.059 euros mensuals, seguit de Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró, amb 3.086. Per altra banda, els municipis amb menys habitants acostumen a tenir una renda neta mitjana major que el cost de la vida, encara que aquest cost també sigui més elevat. És el cas de Torrent, que registra un cost de la vida de 3.934 euros mensuals, però els ingressos reals es troben 1.109 euros per sobre. A Fontanilles, la tendència és similar, ja que el cost de la vida és el més alt de tota la comarca, 4.139 euros, però la renda neta mitjana és 1.011 euros superior. O també a Palau-sator, amb 3.789 euros de cost de la vida, però amb una diferència positiva de 908 euros, favorable a la renda. Pel que fa a la demarcació de Girona, la comarca amb una diferència major entre el cost de la vida i la renda neta mitjana és l'Alt Empordà, amb el cost de la vida 171 euros per sobre de la renda. I per contra, el Pla de l'Estany és la comarca gironina, on la renda supera amb més diferència el cost de la vida, amb 219 euros mensuals de mitjana.
I anem fins a la Bisbal perquè es projecta la construcció del nou pavelló per completar la zona esportiva. La intenció és que aquest nou pavelló complementi l'actual, al qual es faran reformes durant aquest 2026 al pavelló Firal i també al camp de futbol. Es preveu que durant els propers mesos es pugui presentar aquest projecte del nou equipament, Joan.
Des de l'Ajuntament consideren que la Bisbal necessita un nou equipament esportiu per donar cabuda a l'activitat que acull ara el pavelló d'esports, el pavelló Firal i el camp de futbol. Són declaracions de l'alcalde del municipi, Òscar Aparicio, en una entrevista al Supermatí.
Sabem que la ciutat necessita no només aquest pavelló i el pavelló firal, sinó que necessita un pavelló d'esports nou. Hem fet un mapa d'instal·lacions esportives municipals que s'aprovarà en breu. La setmana passada vam presentar les entitats esportives i s'està ja treballant, amb, suposo que en 3-4 mesos el tindrem, el projecte d'un nou pavelló que anirà, acabarà de completar aquesta zona esportiva, que és on hi ha el firal, el pavelló d'esports i el camp de futbol.
Pel que fa al pavelló d'esports actual, que data de fa més de 40 anys, el projecte d'obres està en període de licitació fins avui, 25 de febrer. Els treballs a dur a terme inclouen l'ampliació dels vestidors, la renovació del sostre per tornar a garantir la seva seguretat ignífuga i millores estètiques com la reforma del porxo d'entrada i les piscines.
Doncs ara hem licitat les obres, unes obres que tenen un doble sentit. La primera és posar al dia tota la part de vestidors, ampliant 4 vestidors nous. En aquests moments el pavelló en té 4 i són insuficients, per tant s'arreglen i es posen 4 vestidors més. S'arregla tota la part d'oficines, tot el porxo d'entrada, i això és la qüestió més estètica. I després hi ha la qüestió important, que és arreglar tot el sostre del pavelló, que, com dic, portava 40 anys i havia perdut la capacitat ignífuga.
Aquesta reforma també inclou l'actualització dels serveis de l'espai, com la instal·lació de noves infraestructures per a vehicles elèctrics i la creació de nous espais per a la mobilitat sostenible, com carrils bici i punts de càrrega per a cotxes i bicicletes elèctriques. Aparicio afegeix que es preveu que les obres de l'interior es duguin a terme durant l'estiu per tal de no interferir en l'activitat dels diferents clubs i entitats.
I s'adjudicarà amb la voluntat de començar les obres quan acabi, en aquest cas, l'activitat esportiva del Bisbal Bàsquet, l'equip sènior que està a segona FEB, perquè és una categoria, doncs, això d'abast nacional, d'esperar que acabin. Un cop finalitzi la seva temporada, seria començar les obres a la part interior per fer-les durant els 4 mesos d'estiu, així que poguessin començar la temporada regular al mes de setembre-octubre, amb aquesta part acabada.
Mentrestant, les obres de la reforma del pavelló firal estan a punt de finalitzar. En aquest cas, les obres s'han centrat en la millora de la seguretat de l'edifici, com el reforç de la capacitat ignífuga, i es preveu que acabin abans de Setmana Santa.
I el Baix Empordà serà un dels eixos principals de la campanya d'estiu de Mercadona, que aquest febrer ha iniciat el procés per incorporar 200 persones a les comarques gironines amb l'objectiu de reforçar el servei durant els mesos de més afluència. Carla.
En concret, les noves contractacions reforçaran els establiments de Palafrugell, Palamós i la Bisbal d'Empordà i també punts de venda de Castell i Platja d'Aro i Sant Feliu de Guíxols, municipis que multipliquen població a l'estiu i que necessiten més personal per garantir una atenció àgil. Pel que fa a les condicions, l'empresa ofereix un salari superior als 1.700 euros bruts al mes per jornada complerta, una xifra que s'acompanya de formació específica des del primer dia per facilitar l'adaptació al lloc de treball. A més, la companyia no exigeix experiència prèvia, ja que aposta per formar directament les noves incorporacions i integrar-les en equips orientats al servei al client i a la millora constant. Un altre dels aspectes destacats és la planificació horària, perquè els treballadors coneixen el seu calendari amb un mes d'antelació, fet que permet organitzar millor el temps personal durant una època d'alta activitat. En aquest sentit, la jornada serà de 5 dies de feina i 2 de descans, amb torns rotatius de matí i tarda i sense jornades partides, una fórmula pensada per donar estabilitat durant la temporada alta. Amb aquesta ampliació de plantilla, Mercadona vol adaptar-se a l'augment de població entre juny i setembre i garantir un servei adequat en municipis del litoral i de l'interior del Baix Empordà.
I Cristian Busquets lidera des de l'1 de gener del 2026 Moventis Costa Brava Girona i assumeix la gerència després d'un procés de relleu planificat durant 2 anys per garantir la continuïtat de la companyia, Carla.
Fins ara exercia com a director d'operacions i, per tant, coneix de prop el funcionament diari del servei. Té formació en direcció i gestió d'empreses i és graduat en administració i direcció d'empreses i llicenciat en publicitat i relacions públiques. A més, acumula més d'una dècada d'experiència en direcció d'equips i planificació empresarial. Busquets pren el relleu d'Enric Gimeno, que deixa el càrrec després de 18 anys al capdavant de l'operadora. Durant aquest període, Gimeno ha estat una peça clau en el creixement i consolidació de l'empresa a la demarcació de Girona i ha reforçat el seu paper com a referent en la mobilitat interurbana. Moventis Costa Brava, coneguda al territori com a Sarfa, és una empresa amb més de 100 anys d'història i un fort arrelament al Baix Empordà. Després de gairebé 90 anys amb seu a Palafrugell, fa prop de 20 anys que es troba a Esclanyà, al municipi de Begur. Actualment compta amb una plantilla de prop de 220 professionals. L'empresa presta servei a més de 100 municipis de les comarques gironines i té una forta presència destacada al Baix Empordà i a l'Alt Empordà. Cada any transporta prop de 3 milions de viatgers i els seus autobusos recorren prop de 12 milions de quilòmetres, una distància que equivaldria a fer la volta al món centenars de vegades. A més, les línies regulars entre municipis, la companyia connecta la Costa Brava amb Barcelona i Girona i ofereix serveis escolars en prop de 50 rutes diàries. També disposa d'una flota d'uns 130 vehicles i en els darrers anys ha impulsat la modernització de la flota amb autobusos més eficients i menys contaminants. En paral·lel, el grup Moventis ha renovat la seva direcció general. Jordi Castells assumeix la responsabilitat del grup i Juan Jiménez passa a exercir funcions d'assessorament en una nova etapa dins l'estructura corporativa.
I l'Escola Badruna Prats de la Carrera de Palafrugell transforma aquesta setmana l'aula de projectes en un viatge al passat amb l'experiència immersiva Els Ulls de la Història. La proposta per parlar romànic català a l'alumnat mitjançant la realitat virtual i també eines digitals. Ferran.
L'activitat es fa fins aquest divendres i s'adreça a estudiants de primer a tercer d'educació secundària. L'alumnat pot explorar les pintures murals de Sant Climent de Taüll i descobrir el patrimoni de la Vall de Boí d'una manera interactiva i visual. La iniciativa es desenvolupa amb el suport de l'Agència Catalana del Patrimoni Cultural i la col·laboració de Magma Cultura, Lawyers of Reality i Abacus Cooperativa. El projecte combina l'experiència virtual amb treball pedagògic abans i després de la sessió. L'objectiu és consolidar els continguts, estimular la curiositat i fomentar el pensament crític a través de metodologies actives. La proposta també vol connectar el coneixement històric amb les possibilitats educatives de les noves tecnologies i reforçar la transmissió del patrimoni cultural. El centre convida les persones interessades a visitar l'escola durant aquests dies per conèixer de prop l'activitat.
I Sílvia Pérez Cruz rep el Premi Enderroc a la trajectòria per la seva versatilitat vocal i projecció internacional en una carrera de més de 3 dècades. La cantant palafrugellenca ha estat distingida amb aquest premi, amb aquest reconeixement de 30 anys de carrera artística i la internacionalitat. El jurat n'ha destacat la versatilitat vocal i la capacitat d'excel·lir en gèneres com el jazz, el flamenc, el folk i la cançó d'autor. Amb una discografia sòlida i nombroses col·laboracions, Pérez Cruz s'ha consolidat com una de les veus més rellevants del panorama musical català. En aquesta edició dels premis també han estat reconeguts Artur Blasco, Sopa de Cabra, Lac Sant Bustó i el tenor Josep Carreras, entre d'altres. I com sempre, abans d'acabar el supermatí de dimecres, hem d'anar fins l'espai, hem de parlar d'astronomia amb en Francesc Pruneda. Bon dia, Francesc.
Hola, molt bon dia.
Avui, tema interessant, ara justament fora de micros l'estàvem parlant i ostres, vull dir, estic sorpresa, no? Volcans al sistema solar, de debò, a part dels que hi ha aquí a la Terra, en podem trobar més enllà del nostre planeta?
Exacte, aquesta és la gran pregunta, a veure si podrem trobar, i n'hi ha en molts més llocs del que ens esperem, i no tots els volcans són de la mateixa naturalesa, precisament.
Ostres. A part de la Terra, on hi ha volcans del sistema solar? És a dir, del nostre sistema solar, que té tots els planetes que té, entenc que més enllà de planetes també hi ha volcans en altres cossos celestes, no?
Sí, clar. Primer que hauríem de fer és una miqueta acabar de definir tots, i que tot i que tots tenim la idea mental de què és un volcà, hauríem de definir o hauríem d'explicar exactament un volcà què és. Mm-hmm. I un volcà no deixa de ser un forat a l'escorça terrestre, que l'escorça és la capa més externa del que és el nostre planeta. És una capa molt fina comparat amb la resta del planeta, de les capes, evidentment. Sota l'escorça terrestre tenim el mantell, i en el mantell hi ha moviments continus de roca fosa. No és tot líquid, però sí que hi ha una gran pressió, hi ha una gran temperatura, i en el moment en què hi ha un forat, o una sèrie de forats, perquè pot haver-n'hi diversos, un al costat de l'altre, en aquesta escorça, doncs apareix aquesta roca ígnia, aquest magma, aquesta lava, i a partir d'aquí podem dir que tenim un volcà. Per exemple, en el cas de l'Etna, a Sicília, doncs tenim un volcà puntual, diguéssim, és un forat, però, per exemple, les illes Hawaii, que tenen d'origen en volcans, de fet, fan com una mena de línia perquè hi ha un forat, però com que la Terra va girant, doncs aquest forat es va desplaçant, i per això les línies a les illes de les Hawaii doncs són com una mena de línia, estan alineades i es van apareguent cada vegada més illes. però la idea general seria aquesta. Tenim un forat a l'última capa i surt roca fosa, per simplificar-ho molt. Mm-hmm. I tenim diversos punts en el sistema solar en què això o es produeix o s'hi ha produït. Per exemple, a Mart. A Mart, el planeta Mart, que és el planeta... De fet, és el lloc de l'univers més semblant a la Terra que coneixem. Té unes temperatures que, tot i molt més baixes que la Terra, i tenir un diàmetre a la meitat de la Terra, doncs té unes característiques molt semblants en quant a temperatura, en quant a pressió atmosfèrica és més baixa, però podríem caminar per la superfície de Mart mm-hmm. sense gaires problemes amb una escafandra no gaire complexa. Mm-hmm. En el cas dels volcans de Mart, però, tenim que ja estan apagats. És a dir, els volcans de la Terra funcionen perquè el nucli del nostre planeta està actiu, hi ha els elements radioactius, hi ha una pressió que fan que la roca estigui fosa. A Mart, com que és més petit, això ja s'ha apagat, ja s'ha acabat. Però Mart té un rècord curiós en quant a volcans.
Ui, a veure.
I és que té el volcà més gran de tot el sistema solar.
Ostres, i sabem mides? És a dir...
Sabem mides.
Dic, si és el volcà més gran del sistema solar, s'ha de preguntar per les mides.
S'ha de preguntar per les mides. Agafem una mica de perspectiva.
Va,
l'Everest, la muntanya més alta del nostre planeta, gairebé arriba a 9.000 metres d'alçada, 9 quilòmetres. Mm-hmm. El Mont Olimp, el volcà més gran que hi ha a Mart, té una alçada de 22 quilòmetres.
Uau!
Uf! O sigui, més del doble de l'Everest.
Uf!
I si miréssim la base, perquè és clar, la típica imatge del volcà d'una forma cònica, la base aniria des d'aquí fins a Madrid. Són uns 600 quilòmetres de base. És a dir, és una bèstia. És una bèstia.
No,
és enorme, realment ocuparia...
Estic intentant imaginar-m'ho, no? Allò de, si creuéssim en línia recta, tindríem allò al diàmetre de tot aquest volcà a Mart, aquí mateix, vull dir...
Exacte, realment és molt gran. No és l'únic volcà a Mart. Després, a prop del Mont Olimp hi ha tres volcans seguits. Hi ha una zona, que és la zona de Tarsis, que es coneix, que ja havia hagut un vulcanisme actiu fa temps, però també, com que a Mart hem trobat restes de rius i restes de mars, doncs no deixa de ser una similitud bastant gran amb la Terra, tot i que, com comentava, tota l'activitat geològica està totalment aturada a Mart. És un planeta molt petit i, per tant, ja s'ha anat apagant.
Mm-hmm.
A la Lluna també hi havia hagut volcans.
Sí, no? Estic pensant algun cràter, no? Podria haver estat volcà, no?
Sí, el que passa que els cràters de la Lluna són causats bàsicament per impactes. Mm-hmm. Sí que és veritat que sabem que antigament hi havia volcans. Per exemple, quan nosaltres mirem la Lluna i veiem les zones molt grans i una mica més fosques, totes aquestes parts fosques havien sigut en el seu dia roca fosa. Hi havia hagut activitat volcànica, però sobretot aquí l'activitat venia des de fora. L'impacte de molts meteorits a molts asteroides feia que la roca de la superfície s'escalfés i, per tant, hi havia volcans, però causats per aquests impactes. Mm-hmm. En quant a activitat interna, la Lluna encara és molt més petita que Mart. De fet, si Mart és la meitat de la Terra, la Lluna és una quarta part, i, per tant, evidentment, l'activitat pròpia fa molts anys que s'havia parat. Per tant, sí que podem dir que, de moment, la Terra és l'únic lloc amb volcans actius, del que hem vist.
Del que hem vist,
però hi ha... Que hem vist, perquè haver-los, hay-los. Hi ha volcans actius en el sistema solar fora de la Terra. Per exemple...
I a quins planetes es troben? És que m'interessa moltíssim perquè és que, clar, hi són, però llavors què passa? Quins planetes són?
Doncs m'agrada que facis aquesta pregunta perquè hi ha planetes i hi ha no planetes.
Mm-hmm.
És a dir, hi ha llunes que també tenen activitat volcànica.
Ostres.
I aquí el rei és Io, que és una lluna de Júpiter. És una lluna, de fet, que té una mida molt semblant a la nostra, és un pèl més petita, però està molt a prop de Júpiter. I, si heu escoltat programes anteriors, Júpiter té la particularitat que és enorme, té una gravetat
correcte.
Enorme, té moltíssima massa, i estira tan fort aquesta lluna cap a si que la deforma i fa que les roques que hi ha dins d'aquesta lluna s'escalfin, es moguin per fricció, se vagin escalfant, i, per tant, Io també té volcans actius en aquest moment. O sigui, bàsicament, la marea de Júpiter fa que es produeixen una sèrie d'estiraments que destrossen una mica el nucli d'Io, hi ha contínuament, doncs, vulcanisme. De fet, va ser una gran sorpresa trobar-se vulcanisme a Io. Es va trobar amb les sondes Voyager, les primeres sondes que van anar a la part externa més externa del sistema solar, i van descobrir aquests volcans. Però, bàsicament, tot Io és un oceà de sofre líquid ple de volcans. És un lloc bastant, bastant horrible, la veritat.
Sí, zero visitable, la veritat. Vull dir que...
En canvi, veus, també seguint amb llunes, però al contrari, per exemple, hi ha dues llunes de Saturn, bueno, una de Saturn i una de Júpiter, Encelat a Saturn i Europa a Júpiter, que s'hi han trobat volcans de gel.
De gel.
De gel. És a dir, en comptes de sortir roca fosa, surt gel, mig líquid, però realment, en quant a concepte de volcà, seria el mateix, perquè de fet se sap perfectament que tant Encelat com Europa estan coberts de gel d'aigua, com el que coneixem, mm-hmm. però sota d'uns quants centenars de quilòmetres, repeteixo, centenars de quilòmetres, se sap que hi ha oceans d'aigua líquida, que quan es produeix una esquerda, aquesta aigua surt i de fet no deixa de ser semblant un volcà, podríem dir-li un guèiser.
Sí, és el que estava pensant, dic, clar, potser no deu sortir amb allò amb la potència que surt un guèiser, o no ho sé, i fem aquesta referència del volcà, no? Que a vegades la lava surt allò que, com que, o sigui, que li costa sortir, no? És que ara no sé com explicar-ho.
De fet, de volcans, en quant a com surt la lava, justament, n'hi ha que surt a poc, surt líquida, n'hi ha que surt molt explosiu.
Correcte.
Tinguem en compte que, evidentment, si entremig aquestes roques foses hi ha molt de gas, aquest gas surt de forma explosiva.
Clar.
Si no hi ha gas, doncs és tot líquid i, per tant, doncs surt més com si fos una aixeta, podríem dir.
Clar.
Les explosions es produeixen bàsicament per bosses de gas que hi ha dins.
Mm-hmm.
De totes maneres, tot el que he comentat fins ara és ridícul.
En comparació a què?
En comparació a... sí, tenim el volcà més gran, però està apagat. Tenim llunes amb erupcions volcàniques, la Terra, evidentment, i erupcions volcàniques. Res a veure amb el que tenim a Venus.
Ui.
Venus, tot Venus, està cobert de volcans actius contínuament. O sigui, imaginem-se el fet de que un volcà actiu a la Terra envia grans quantitats de fum a l'atmosfera.
Correcte.
Fins i tot es comenta que sí, quan hi ha un volcà molt, molt actiu... es pot provocar un augment de l'efecte hivernacle i, per tant, les temperatures del nostre planeta poden augmentar. Doncs imaginem això multiplicat a tot el planeta. Uf, i contínuament.
Mare meva.
Venus té una atmosfera tan densa per culpa dels volcans, tot per culpa dels volcans, però tan i tan densa, que la pressió atmosfèrica allà és 90 vegades superior a la de la Terra.
Zero visitable.
90 vegades superior.
Zero visitable,
o sigui,
també.
Zero visitable, però és que, a més, hi ha un efecte hivernacle tan bèstia, i aquesta dada m'encanta dir-la, que, clar, l'efecte hivernacle fa que les temperatures pugin.
Uf.
A la superfície de Venus, la temperatura arriba als 400 graus centígrads.
Zero visitable, com dèiem, vull dir que...
Zero visitable. Perquè ens en fem una idea. No. El plom és líquid a la superfície de Venus.
Ostres, mare meva.
El plom és líquid. I, fins i tot, o sigui, sí que s'han enviat moltes... sondes, moltes naus a Mart. A Venus també se n'hi han enviat algunes, mm-hmm. però que s'aconsegueixin posar a la superfície només ho han aconseguit dues.
Ostres, ja és
dues
molt,
sondes russes. Perdona?
Que dues ja són molt, perquè estic imaginant
ja
allò...
Molt, però espera. Hi ha plot twist.
Va.
Hi ha plot twist. O sigui, dues sondes russes, que els russos no s'ho van currar gaire, són la Venera 1 i la Venera 2. Venera en rus vol dir Venus. Per tant,
poc currat,
mantenir-ho fàcil. I la que va durar més va aconseguir enviar fotos i senyals durant 30 minuts. Després va quedar aixafada per al seu propi pes.
Clar, tota aquesta pressió atmosfèrica... Clar, atmosfera de venti efecte hivernacle, crec que poca, no? O sigui,
és la combinació... A mi em fa gràcia perquè quan mirem el planeta al cel, a simple vista, veiem que Mart és vermell, sang, guerra, males senyals. Després veiem Venus, que brilla molt, que és molt bonic, a l'alba o al capvespre. I, en canvi, Mart és el lloc més fàcil que ho tindríem per anar-hi a viure.
Correcte.
I Venus és un infern, però amb totes les de la llei. Recordeu això, 400 graus de temperatura superficial, 90 vegades la pressió atmosfèrica terrestre. Tot això causat pels volcans.
Pels volcans. Ostres, no ho hagués dit mai, eh? No ho hagués dit mai que hi haguessin aquests volcans i que provoquessin tots aquests efectes en aquests planetes que formen part del sistema solar. Francesc, moltes gràcies per tota aquesta anàlisi i per fer un repàs a volcans que tenim al nostre sistema solar i que realment desconeixem. Gràcies.
Espero que ens sapiguem una miqueta més el tema de volcans. Els geòlegs suposo que estaran contents d'haver-ho escoltat avui. I fins una altra.
Ens tornem a veure la
moltes
setmana
gràcies.
Que ve. Que vagi bé.
Fins la setmana que ve. Moltes gràcies.
I nosaltres ens acomiadem avui d'aquest supermatí que hem fet des de Ràdio Capital, Ràdio Palafrugell i, com sempre, en emissió des de Ràdio Bisbal i Ràdio Begú, i ens tornem a trobar demà a partir de les 8 del matí. Que vagi bé i que passeu un molt bon dimecres. Adeu, adeu.